Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Molt bon dia a tothom. Fem un repàs pels principals titulars. A aquesta hora continuen empitjorant els indicadors de la pandèmia. Salut informa de 5.179 contagis nous, tot i que no s'ha registrat cap defunció. Això és bona notícia. Avui hi ha 475 pacients hospitalitzats. Són dos més que ahir, dels quals 115 són a les UCI. Menys 4 que ahir. El risc de rebrot puja 83 punts i la RT puja 17 centèsimes. Ara mateix estem a l'1,71. Hem de dir també altres xifres de la pandèmia, i és que gairebé més de la meitat dels catalans ja han rebut almenys una dosi de la vacuna contra el Covid. Ahir es van posar 127.669 dosis. I clar, amb aquestes xifres han parlat els experts. El cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, Robert Guerri, ha dit a Catalunya Ràdio aquest matí que estem davant de la cinquena onada. L'increment dels contagis, sobretot l'última setmana, ha estat exponencial, i això es traduirà en un augment d'ingressos. La primària, en aquest punt, atenció, ha dit el cap de Servei de Malalties Infeccioses, ja està patint. I també avui us volem destacar altres notícies de l'actualitat. Miquel Ramon Fuentes és el nou director del setmanari Catalunya Cristiana. El patronat de la Fundació Catalunya Cristiana, que presideix l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ha anomenat a mossèn Miquel Ramon Fuentes com a nou director del setmanari en substitució a mossèn Jaume Aymar Regolta, que ho ha estat durant gairebé 13 anys, des del setembre del 2008. Miquel Ramon Fuentes és llicenciat en bioquímica per la Universitat de Barcelona i també llicenciat en filosofia per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma, on va obtenir el títol de doctor. Actualment és professor de la Facultat de Filosofia i rector de la parròquia de Sant Ramon de Penyafort, com també canonge de la Catedral de Barcelona. Fins aquí la informació. Ja ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 12.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel.
La pandèmia ha dut més d'un milió i mig de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix-te ara a cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics. Perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que per a la Carme signifiquen font il·limitada d'absoluta tranquil·litat i confiança. I per en Lluís és més.
Família il·lusionada s'amplia i tot canvia.
Les nostres lletres signifiquen moltes coses diferents per aconseguir que cadascú senti que té l'assegurança que necessita. FIAC Assegurances. 5 lletres que et donen tranquil·litat. Coneix-nos a FIAC.es.
Bon dia, hereus i bobilles que ens escolteu arreu Catalunya i Andorra. Comencem un cop més Delicatessen, el magazín dirigit per Toni Guerrero i que avui, que és dia de lírica, de cultura, de cinema, presenta i prepara qui us parla, Fèlix Serraclara. Això és La Lírica i molt més, el magazín cultural dels divendres a Delicatessen. Al control tècnic tenim, com sempre, en Jordi Carretero, com cada setmana imprescindible per portar a bon terme aquest programa. Amic que ens escoltes, poder des de casa teva o al cotxe a través d'una ràdio convencional de les de tota la vida, o poder ens escoltes a través d'internet, a partir del web de Ràdio Estel, on a més pots recuperar els programes de Delicatessen que et vas perdre o que vols tornar a escoltar. A la lírica i molt més, ja ho saps, gaudim de la cultura, que és gaudir d'una vida millor i més plena. Gràcies per escoltar-me puntual amb la teva cita dels divendres amb la lírica i molt més. Dedicarem aquesta primera mitja hora del programa d'avui, com ho hem fet en darreres ocasions, a una de les més grans veus de la nostra història lírica, un artista que té ja inscrit el seu nom amb lletres d'or a la història de la sarsuela. Estem parlant del barítono Marcos Redondo. Marcos Redondo va néixer a Pozo Blanco, Córdoba, un 24 de novembre de 1993. Va ser un barítono especialitat en el popular gènere líric de la sarsuela. Els conservatoris, tant de Pozo Blanco com a Ciutat Real, on va residir, tenen el seu nom. Marcos Redondo procedia d'una família de classe mitjana i amb interès per la música. De fet, la seva mare ja tocava diversos instruments. A conseqüència de la primerenca mort del seu pare, tenia Marcos Redondo només 2 anys d'edat, es va ver obligat a viure a casa dels seus avis a Ciutat Real. Allà ingressarà com a nen cantaire a la catedral i cantarà a totes les funcions religioses donada a la seva extraordinària musicalitat i la seva veu. Animat pels seus avis, els qui reconeixen en ell amb un gran valor com a cantant, decideix traslladar-se a Madrid. És a l'any 1913, per ingressar al conservatori i poder estudiar cant. Després de finalitzar els estudis, debutarà al Teatro Real de Madrid com un alumne destacat del conservatori amb unes funcions de la Traviata, que, a pesar de l'èxit obtingut, que el públic demana inclús que repeteixi alguns dels fragments de l'obra, Marcos Redondo decideix traslladar-se a Itàlia per poder perfeccionar la seva tècnica de cant i el seu estil. Estarà 3 anys a terres italianes estudiant i tornarà al 1929 a Madrid. I, de nou, al Teatro Real tornarà a debutar, però aquesta vegada com un professional consolidat, interpretant la mateixa obra que anys enrere li havia donat ja un primer èxit, la Traviata de Giuseppe Verdi. Després d'aquest nou èxit, decideix un cop més traslladar-se a Itàlia per començar la seva carrera com a cantant líric oferint un repertori als teatres de més de 20 títols, entre els que destaquen pues, La Favorita, La Traviata, La Bohème i Pagliacci, Adriana Lecouvreur, pels quals comença a ser elogiat i considerat com un barítono de primera línia. D'Itàlia, inclús, li portaran aquestes companyies a fer gires pels Estats Units. I bé, és hora d'escoltar la veu de Marcos Redondo i escoltem amb un dels seus grans èxits com és La Canción del Gitano de la Linda Tapada, sarsuela de Francisco Alonso, que va ser també el primer gran èxit de Francisco Alonso.
De Villa, hoy me van a enterrar, pues los jueces castigan el delito de amar. Ella fue mi tormento, ella fue mi pasión, pero un día la ingrata de mi amor se crió. Cuando lejos de ella estaba, ay, de mí. En mi borriquillo tordo, hacia su reja marchaba, ¡ay de mí! Y alegre cantaba así. Okay.
sus malas acciones, la partí el corazón, pues el mío partió, me dejó su traición, y los hombres ahora me querrán castigar. ¿Qué me importa el castigo si no la he de ver más? Me castigan por matarla de mí, sin saber que yo no vivo, y llorando está mi alma de mí.
Marcos Redondo ans interpretava la canción del gitano de la linda tapada de Francisco Alonso.
Hola, amic, com va la venda del teu pis?
Doncs ja el tinc venut.
Com? Però si acabes de posar-lo a la venda.
La veritat, sí, però m'ho ha venut P Properties Investments. Quan em van ensenyar els vídeos de com venien, no m'ho podia creure. Però és que són uns cracs. M'ho van vendre en menys d'una setmana i al preu que jo volia.
No m'ho diguis, no. I d'on estan?
Pues estan a Barcelona, al carrer Enric Granados, número 99, o també els pots trucar al 691-479-844, inclús els caps de setmana. Repeteixo, el telèfon 691-479-844.
Clínica Gené. Us assabentem la nova adreça. Carrer Marià Cubí, número 110, telèfon 93-253-0433. 93-253-0433. Gràcies per la vostra confiança. Clínica Gené, els teus dentistes des de 1947. L'Horta de l'Eixample.
L'Horta de l'Eixample dona servei tant a particulars com a empreses.
L'Horta de l'Eixample cuidant dia a dia el consum de productes ecològics. L'Horta de l'Eixample.
Telèfon 620 56 89 45. 620 56 89 45 o al web www.hortadeleixample.es.
L'Horta de l'Eixample.
Havíem deixat a Marco Redondo triomfant a Itàlia i Amèrica amb el repertori operístic. Però després d'aquesta època italiana decidirà el 1923 fixar la seva residència a Barcelona, precisament. Un cop a la ciutat com tal, és convençut per l'empresari José Gispert perquè es dediqui a la sarsuela, gènere que després de molts dubtes decideix abordar Marco Redondo. Era un gènere que en aquest moment, en aquella època a Espanya, era un gènere de gran èxit que reclamava contínuament noves produccions, nous títols i nous intèrprets. Des de llavors i fins al seu retir a 1957, Marco Redondo es dedicarà gairebé en exclusivitat a aquest gènere, a la sarsuela, estrenant peces com La boda de Francisco Alonso, Katiuska, La tabernera del puerto, Black el payaso de Sorozábal, La pícara molinera de Pablo Luna, El cantar del arriero de Fernando Díaz Giles, arribant a tenir en el seu repertori més d'un centenar d'obres de sarsuela. Des de llavors, molts aficionats seran els que considerin a Marco Redondo com el millor barítono de sarsuela d'Espanya. Els seus últims anys els passarà a Barcelona, ja retirat de l'escena, fins la seva mort esdevinguda el 17 de juliol de 1976. Escoltem ara, a continuació, pues, un dels grans èxits de Marco Redondo,
El cantar del arriero, zarzuela de Fernando Díaz Giles, amb la romanza, solo una boca que se pueda besar.
Solo una boca que se pueda besar, compensa de tanto penor. Solo una fresca boca de mujer, la vida puede hacernos comprender. Besar su fresca boca y allí dejar, cuánto es pesar y sentimiento y dolor, porque unos labios de mujer al amar es el consuelo que hay mayor. Bella mujer, me has de querer, sin ti me muero, soy brazos tendrá que caer, mar y blanca y habré de vencer. Aquí te espero. Ay, mesonera, ay, mesonera, que detienes mi carrera, hoy que en tu venta el amor solo me espera. Ay, mesonera, ay, mesonera, que detienes mi carrera. Esclavo soy de tu ilusión, ay, mesonera, deja que muera por tu amor.
Marcos Redondo ens interpretava Solo una boca que se pueda besar, romanza del cantar del arriero, zarzuela de Fernando Díaz Giles.
La pandèmia ha dut més d'un milió i mig de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Honesta ara cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics, perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Lo que mostramos por fuera es lo que somos por dentro. Nuestros viales están llenos de ciencia y belleza. Todo para ti. Si tu vida no es perfecta, tu piel puede serlo. Llévate contigo uno de nuestros milagros y cuídate. www.woldermic.net. Ciencia para una piel perfecta.
Com a característica de la veu de Marco Redondo, cantant al que estem dedicant aquesta primera mitja hora de la lírica i molt més, assenyalem l'extensió, la brillantor i la potència, i especialment la bellesa tímbica que ja hem tingut ocasió de comprovar en aquests dos fragments que portem escoltats. Tot això, unit a les seves dots i qualitats teatrals, feien que representés els papers d'una manera admirable. Fet aquest que el porta a convertir-se en la gran estrella de la sarsuela a Espanya des de l'any 1923 fins pràcticament al seu retir al 1957. Una altra de les seves característiques serà la seva gran extensió en el seu registre, circumstància que va propiciar el que de vegades hagi actuat fins i tot com a tenor en alguna de les obres esmentades. La discografia de Marco Redondo és molt variada. malauradament, les òperes bastant escasses, però les sarsueles són molt nombroses, aconseguint gairebé pues, més d'un centenar de gravacions, entre cal destacar La Revoltosa, La Verbena de la Paloma, La Reina Mora, en segells importants discogràfics com Odeon o Columbia. També va gravar numeroses romances, entre les quals destaquem La Tempestat, La Romança de la Pastorella, El Grumet o El Jurament, entre moltes altres. Finalment, també va gravar i ens va deixar una herència discogràfica important en cançons de tota índole, especialment les del repertori espanyol. I posem punt i final amb aquesta ressenya homenatge a Marco Redondo amb un dels seus també gran èxits, la molt popular sarsuela de Francisco Alonso, La Parranda. En concret, La Canción del Platero.
Diga usted, señor platero, cuánta plata he de tener para encartar besito de bota de una mujer. Pues aunque usted me lo jure, nunca tuvo en su taller otro diamante como este que le vengo yo a traer. Un rayo de luz y al saltar da siete besos de perfumado de boca. Sueño que he mandado que este beso me lo encarcen de manera que lo pueda hacer el preso de mis labios cuando quiera sin que trate.
La Canción del Platero de la sarsuela de Francisco Alonso, La Parranda, amb la veu del barítono Marco Redondo, a qui hem volgut homenatjar i recordar en el programa d'avui. Amics oients, tempus fugit fent ràdio amb la passió que la fem, amb l'interès per tots vosaltres. Ens ha volat aquesta primera mitja hora de la lírica i molt més al magazín cultural de Delicatessen dels divendres. Arriba el moment de passar a la segona part del programa d'avui. Us deixo un cop més amb en Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, que us ha parlat fins ara. Félix Serra Clara us espera la propera setmana aquí, al espai del divendres de Delicatessen, a la lírica i molt més. Bon cap de setmana a tothom.
Ràdio Estel, una forma de ser.
Els divendres, a 1:15 del migdia, Farmàcia Amiga a Ràdio Estel. L'espai per conèixer més a fons el món farmacèutic, amb actualitat, notícies i tot el que podem aprendre dels nostres amics farmacèutics. Demans a la farmàcia de Tarradellas. Farmàcia Amiga, els divendres a 2:15 del migdia a Ràdio Estel, amb Jordi Casassús i Marc Rius. Us esperem.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Osmaen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel.
Heu estat pensant les darreres hores o els darrers dies quin és l'estat de salut del vostre cotxe?
Planxa, pintura, mecànica, electricitat, TAC, tot per passar la ITV. T'oferim els millors serveis. Els nostres clients i amics són els que ens representen. Planxisteria Glòries, carrer 2 de maig 200. Us oferim el nostre mail, auto@planxisteriaglòries.com. Telèfon 93 231 0253.
Gràcies per la vostra confiança. Planxisteria Glòries. Senyores i senyors, l'Horta de l'Eixample, fruita i verdura ecològica.
Aquest mes, l'Horta de l'Eixample us ofereix 4 lots temàtics perquè la teva família continuï sentint-se cuidada i estimada.
L'Horta de l'Eixample.
Una empresa compromesa amb el desenvolupament sostenible.
L'Horta de l'Eixample, fruita, verdura, ecològica, ara de l'Horta a la teva porta.
Descobreix aquest mes els nostres lots especials.
L'Horta de l'Eixample, compra ara.
Telèfon 620-568-945. Repeteixo, 620-568-945. Web hortadeleixample.es.
L'Horta de l'Eixample.
Restaurant Can Fuster. Els plats de tota la vida en les mans de l'experiència de la restauradora Maria Plaza. Restaurant Can Fuster. Emociona't amb la nostra cuina. Restaurant Can Fuster. Gran Via Carles III 50-52. Truca'ns al 93 339 3000. Tot el cinema i més, amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos.
Hola, molt bon dia, benvinguts a aquesta segona mitja hora del Delicatessen d'aquest divendres 2 de juliol del 2021, com sempre, amb l'ajut indispensable del nostre tècnic, Toni Huguet, que està al control del so, muntatge musical, però també fa les tasques de producció. Us parla Miguel Fernando Ruiz de Villalobos i recordeu que avui divendres s'estrenen pel·lícules als cinemes de Catalunya. En total són 9 els estrenes i una posició, que és la famosa Amélie de Jean-Pierre Jeunet, que celebra el 20 aniversari de la seva estrena. Jo, la veritat és que volia parlar tan sols d'un parell de pel·lícules, però sobretot vull donar la benvinguda a un company extraordinari que tinc sempre al meu costat, que és l'Arnau Roura i Bosch. Arnau, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Bueno, gràcies per estar amb nosaltres. Jo sé que tu has vist una pel·lícula. Jo vull recomanar d'aquestes pel·lícules de les 9 que s'estrenen, que són estrena i que a partir d'avui es poden veure als cinemes de tota Catalunya, vull recomanar una argentina que es diu El robo del siglo, que està molt bé, però sobretot vull recomanar una que tu has vist i que sé que et fa riure no tant com a mi, perquè me l'has comentat abans d'aquesta xerrada, que es diu Mandíbules. Parlem primer de Mandíbules i després et demanaré que em facis com una mena, diguem, de valoració de lo que per tu han estat aquests 6 primers mesos d'estrenes a Barcelona, a Catalunya, tant de pel·lícules internacionals com de pel·lícules espanyoles. Què et va semblar Mandíbules?
Doncs mira, Mandíbules, jo m'esperava una pel·lícula deliciosament divertida, podríem dir, no? Una pel·lícula que rara, però a la vegada que divertida, amb totalment hilarant, no? Que fes riure a carcajada. Clar, en aquest sentit, en el meu cas, no em va fer riure a carcajada, podríem dir, Però sí que jo penso que els oients que ens estiguin escoltant i que no sàpiguen quina pel·lícula anar a veure, si volen veure raresa, però com una raresa no parlant negativament, sinó una raresa que farà riure, no? I que de lo absurda que és, doncs jo crec que els hi pot entusiasmar. Jo crec que Mandíbules és una d'aquestes propostes que de tant en quant ens arriben a la cartellera, que dura 70 minuts, 77 minuts.
77, sí senyor.
Que és rapidíssim, és com un acudit allargat, però un acudit d'aquests que fan gràcia, no? I que...
De molta imaginació, no creus, tu? Sí,
efectivament, molta imaginació, a més, i molt, tot i que, ja diem, és una comèdia, no? Una comèdia absurda, té punts de reflexió i que invita, no? Doncs a criticar a la classe alta, a la classe baixa, a la ignorància, sí. Però també sí. a la intel·ligència. Tot en un argument que simplement, doncs, no sé si el vols explicar tu.
No, vull dir, bueno, és la història de dos personatges molt singulars, dos homes ja grans, un que viu amb la mare, l'altre que està sense sostre i que viu pràcticament a la platja dormint, inclús mullat per l'aigua que va pujant la marea, no? No sé si estàs d'acord amb el que comença allí. I després és una crítica, com molt bé deies, a determinades classes socials. Hi ha un grupet de nois de bona família que estan passant les vacances en una casa amb piscina i tot això es combina amb una història molt curiosa. Tu has utilitzat una terminologia que m'interessa molt, que és l'absurd. Recordem que el gran humor del cinema, qui ho té? Els germans Marx, que utilitzaven l'absurd. Pues aquí l'absurd és molt curiós, i és que fan el robatori d'un cotxe, tenen que portar una maleta que li paguen 500 euros per portar-la d'un lloc a un altre, i en aquest cotxe que han robat hi ha una mosca gigant. I a partir d'aquí poden imaginar el que vulguin. Jo penso que la sorpresa final és el millor de la pel·lícula, però tots estan molt bé. És una pel·lícula feta amb 4 duros, es pot dir, no?, sí, si estàs d'acord.
Sí. Però
es demostra que amb 4 duros, ja amb imaginació i sense fer massa llarg a l'acudir, com tu deies, es pot fer una pel·lícula que és una delícia. Cal dir que és una coproducció entre França i Bèlgica, i que és una pel·lícula que va estar ja present al Festival de Sitges de l'any passat, amb la qual molts aficionats al fantàstic, es podria dir que entre dins de lo que seria el fantàstic, ja l'han vist. Però el públic que no l'hagi vist, penso que veure aquesta pel·lícula del Quentin Dupieux, que ha fet de direcció, de guionista, i també ha fet la fotografia, amb la qual penso jo que els dos actors deuen ser amiguetes del director. No sé tu què opines, Arnau.
Sí, no, la veritat és que la feina que ja ens van sorprendre, no?, fa uns anys, amb aquella pel·lícula d'un home que s'obsessionava amb la seva jaqueta.
Exactament,
era
sí.
Absurda en si mateix, però una absurditat que em deies, no?, que convida la reflexió, convida a veure'ns presentats i que fa gràcia, no? Realment, doncs, està molt ben treballat el ritme, doncs, tota la llargada de la pel·lícula és idònia i que llavors, al final, és una pel·lícula per passar-ho bé i per veure-la i passar un bon moment al cinema. Jo crec que en aquest sentit és una de les millors opcions d'aquest divendres.
Totalment d'acord, del divendres i del cap de setmana. Bueno, com t'havia dit i com he anunciat als oients, vull que em facis una mena de reflexió i de valoració de lo que per tu, com a crític de cinema, també espectador, persona més que sap d'història, com es valoraries les 6 mesos d'estrenes, tenint en compte que la pandèmia, pues, marca molt el número d'estrenes, de blockbusters, de pel·lícules que millor estaven, diguem, sense estrenar i que, aprofitant que no hi havia estrenes importants, s'han estrenat tant del cinema internacional com del cinema que es fa al nostre país.
Doncs jo crec que aquests primers 6 mesos de 2021, el titular seria que han estat marcats per les reestrenes, precisament, no? Perquè s'han reestrenat El Senyor dels Anells, s'han fet cicles del Charles Chaplin, Reservoir Dogs, ara hi ha un univers del David Lynch en el cinema. També se n'ha fet un de Wong Kar-wai. Ara, com tu bé deies, avui...
Amélie.
Sí, realment ha sigut uns 6 mesos.
L'escopeta nacional del Berlanga amb motiu del centenari del seu naixement, sí.
Exactament. Jo crec que han sigut els 6 primers mesos molt marcats per les reestrenes, perquè en si, d'estrenes grans, blockbusters, que diguis, ostres, doncs mira, aquesta és la millor pel·lícula d'aquests primers 6 mesos, o de les millors... Diguem que potser no n'hi ha hagut tantes, no? De fet, la taquilla, actualment, la pel·lícula més taquillera és Godzilla vs. Kong, amb 6 milions d'euros recaptats, però 1 milió d'espectadors. Vull dir que tampoc és una xifra molt espectacular aquí a Espanya. I pel que fa també al cinema espanyol, jo crec que aquests 6 mesos han estat una mica inestables, podríem dir, no? Perquè no hi ha hagut estrenes molt importants i han estat molt marcades també pels premis Goya, també després pel·lícules que s'han estrenat pels premis Oscars. Llavors jo crec que aquests 6 mesos han estat molt marcats per aquesta inestabilitat que ja ve, doncs, prèviament de la pandèmia, no? Ara mascareta, ara aquestes restriccions, ara fem això, ara tanquem, ara obrim. Llavors, bueno, pel titular seria que ha estat marcat per aquestes reestrenes que han, doncs, incitat a la gent a anar al cinema, i així estrenes grosses, podríem dir, n'hem tingut poques. Però ara, al mes de juny, quan es va estrenar Expediente Warren, la 3, no? Sembla que la taquilla torna a remuntar, torna a haver-hi un gran número d'espectadors al cinema, i amb el que es preveu aquest estiu, Déu-n'hi-do. O sigui que esperem que a les xifres canviïn cap a millor, segueixin pujant i la gent, doncs, segueixi anant al cinema, a més que ens queda un final d'any marcat pels musicals, perquè torna West Side Story, també hi ha més remakes i també hi haurà pel·lícules nostàlgiques com Top Gun, també hi haurà Cazafantasmes, vull dir que es preveu uns altres 6 mesos moguts que esperem que les xifres canviïn cap a millor i segueixin pujant en aquest cas.
De totes formes, Arnau, aquests 2 mesos que comencem ara, el mes de juliol i el d'agost, que serien, per dir-lo de forma genèrica, els mesos de més vacances, habitualment, juny la gent ja fa vacances, però diguem que els mesos que registren més gent de vacances són juliol i agost, al setembre també es agafen, però són 2 mesos. Tu creus que, i s'assembla, per lo que tu dius, de la recaptació que fan de diners i també de l'assistència, que és molt difícil anar al cinema tenint en compte aquest any llarg de, diguem, de confinament i el desig d'anar a la platja, d'anar a la muntanya, d'anar de viatge, d'anar a les terrasses, de veure els amics, de sortir a passejar, de sortir a córrer, d'anar en bicicleta, d'anar en patinet. Vull dir, no veus difícil que aquests 2 mesos el cinema pugui tornar? Perquè recordem, si tu ho saps també com jo, que en 2019 els mesos d'estiu són mesos d'estrenes de pel·lícules grosses, per dir-ho així, no?
Sí, de fet, avui hi ha, per exemple, la 9a entrega de la saga del Ràpido i Furioso, no? El Fast and Furious,
sí.
que bueno, s'espera que hi vagi molta gent. Però mira, sí que és veritat que l'estiu és quan, en teoria, els cinemes han de fer l'agost, no? Mai millor dit.
Sí.
Però pot ser que aquest estiu doncs sigui com la resta de l'any d'aquests primers 6 mesos, no? Que sigui inestable, perquè, per exemple, es va estrenar Operació Camarón la setmana passada, una comèdia espanyola... Que...
Sí, i molt promocionada per Telecinco, perquè és una coproducció de Telecinco, i en canvi ha fet números bastants pobres, per dir-ho així, no?
Molt pobres. Llavors aquí, diguem-ne que una de les grans estrenes ja ha punxat, podríem dir. Veurem com evoluciona, però pot ser que la gent prioritzi. Bueno, potser no, posaria la mà al foc i potser no em cremaria que la gent prioritzi anar a la platja,
sí.
Anar a veure la família...
A la muntanya o el que sigui, sí. I sobretot també espectacles a l'aire lliure, al grec, concerts que poden fer a l'aire lliure. Jo penso que, en aquest sentit, el confinament ha marcat una mica les nostres decisions de l'estiu, no? Que si abans anava... Inclús les pel·lícules infantils, tenint en compte que hi ha... els nens petits fan vacances, els universitaris també, tampoc tenen l'acceptació de gent que vagi a veure-la com altres estius.
Exacte. A més, aquest estiu està bastant carregat de pel·lícules d'animació. Veurem quina és la recaptació, però sí que és cert que, evidentment, això que diem, no? el confinament, no? I aquest any d'inestabilitat, podríem dir, no? d'un ritme irregular entre restriccions i tot plegat, jo crec que ens ha marcat en general, i això, bueno, dificultarà que el cinema es torni a recuperi amb la rapidesa que potser s'espera. Potser la recuperació és molt més llarga i lenta.
O un altre aspecte que tu també segueixes de prop és el tema de les plataformes.
Bueno.
Creus que en certa mida les plataformes han fet mal, que en aquests moments les plataformes estan caient una mica per part dels que la seguien durant el confinament, i de que es tornarà a lo que en el fons són les plataformes, que no són més que, diguem, un complement de lo que és l'exhibició cinematogràfica. Com veus tu el tema?
Les plataformes haurien de seguir sent un complement a l'espectacle i al fet d'anar al cinema i veure una pel·lícula, que és el millor lloc, que és el cinema en si. Les plataformes han de seguir sent un complement, però bé, és el que dèiem, el confinament, tota aquesta pandèmia ha canviat els nostres hàbits, i ara, doncs, ens preferim veure la pel·lícula a casa que anar al cinema. jo crec que tot i així la gent seguirà anant al cinema, i perquè justament ara, des del meu punt de vista, les plataformes estan en un moment no, un moment de pausa, podríem dir, perquè d'estrenes així importants en plataformes no n'hi ha moltes, i tampoc molt promocionades. Llavors, jo crec que ara mateix estan en un moment de stand-by, podríem dir, no? Un moment així en ausente, no? Pausat, i veurem a l'estiu com es recupera, perquè Disney Plus, les estratègies que està fent servir a l'hora d'estrenar directament a la plataforma, com va passar ara amb Luca, li està sortint bé. Li està sortint bé a nivell econòmic. Vull dir que veurem com evoluciona en aquest sentit, però, ja dic, tot això forma part de tota aquesta inestabilitat de tots aquests mesos i d'aquest any, podríem dir, que jo crec que el procés serà molt més lent i serà, pues, al final, doncs, un procés de readaptació, podríem dir, no? De tornar a anar al cinema, però sabent que tenim les plataformes a casa i que les plataformes no substitueixen el cinema, són un complement més enllà de, doncs, això, no? D'una altra manera de consumir, en aquest sentit. Llavors, bueno, s'haurà de, ja dic, aquesta recuperació serà lenta i veurem com s'augura, no? Com s'espera que evolucioni.
Pues Arnau Roura Bosch, moltíssimes gràcies per la teva opinió, per la teva informació, que penso que haurà servit perquè els oients de Delicatessen tinguem més clar quin ha estat aquests 6 primers mesos del cinema i quin serà una mica aquest futur, que suposo que estarà marcat ja per la normalització, fora mascaretes, vacunació pràcticament del 80% de la població i no, tornant a la normalitat. Gràcies, Arnau.
Gràcies.
Que tinguis un bon estiu, perquè ja acabem avui el programa, acaba la, diguem, la temporada Delicatessen amb aquest dia 2 de juliol i fins al setembre, si Déu vol.
Fins al setembre. Adéu, adéu.
Una abraçada. Adéu-siau.
Missatge de Clínica Janer pels pares i mares, perquè cuidin d'ells mateixos i perquè ensenyin els seus fills a cuidar-se. Sabeu que el vostre fill o filla pot heretar les càries dels pares? Confieu en Clínica Janer Odontòlegs. Hem canviat d'adreça. Carrer Marià Cubí 110, 93 253 0433. Repetim, 93 253 0433. Clínica Janer. Gràcies per la confiança.
Clínica Janer, els teus dentistes des de 1947.
Nos llamamos FIAC Seguros. FIATC. 5 letras que para Carmen significan fuente ilimitada de absoluta tranquilidad y confianza. Y para Luis es más.
Familia ilusionada se amplía y todo cambia.
Nuestras letras significan muchas cosas distintas para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita. FIAC Seguros. 5 letras que dan tranquilidad. Conócenos en FIAC.es.
Lo que mostramos por fuera es lo que somos por dentro. Nuestros viales están llenos de ciencia y belleza. Todo para ti. Si tu vida no es perfecta, tu piel puede serlo. Llévate contigo uno de nuestros milagros y cuídate. www.woldermic.net. Ciencia para una piel perfecta.
La pandèmia ha dut més 1,5 milió de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix-te ara a cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics. Perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Tot el cinema i més, amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos.
I seguim aquí en Delicatessen. Tengo que decir que tengo en las manos un libro extraordinario, que a mí me ha dejado entusiasmado, extasiado, porque no cabía en mi cabeza que las matemáticas pudieran tener tanta presencia en el cine. Su título, Matemáticas de Cine, es obra de un catedrático de matemáticas, José María Sorando, que es un gran divulgador de las matemáticas, que ha escrito varios libros justamente en la relación entre el cine y las matemáticas, que tiene además una web sobre el mundo matemático que la recomiendo, matemáticasentumundo.es. Yo recomiendo que se vea, hace 16 años que la lleva. Y te digo que estas Matemáticas de Cine, editada por Galdalmán, es un libro impresionante porque este autor, que yo no tenía el gusto de conocer, es que te explica también cómo los números, las matemáticas, intervienen en el cine y te pone tantos ejemplos con películas famosísimas y conocidísimas que realmente asombra. Es un placer, José María Sorando, hablar contigo. Buenos días.
Buenos días, buen día.
Buen día. Bueno, ¿quieres que la hagamos en catalán o puedes hacer...? No, mejor en castellano, ¿no?
Sí, mejor.
Sí. Bueno, te decía que me ha dejado asombrado la lectura de tu libro, porque no podía imaginar que realmente las matemáticas tuvieran tanta importancia en el cine. Y me remito a una frase que has recogido de Robert Redford y que está en la portada del libro Matemáticas de Cine, que dice: cuando iba al colegio odiaba las matemáticas, pero al convertirme en director aprendí que el 80% de la edición de cine se basa en ellas. Descubrí lo que era la ironía. Bueno, ¿cómo empieza...? Bueno, tú eres matemático, eres catedrático de matemáticas, por lo tanto, se supone que las matemáticas son tu fuente, digamos, espiritual, ¿no? Pero ¿cómo empieza a descubrir tú, como autor, que has escrito varios libros sobre este tema, la relación entre matemáticas y cine?
Pues todo viene de mi experiencia docente, porque los profesores de matemáticas tenemos que enfrentarnos a ciertos prejuicios que alejan a los chicos y chicas de nuestra materia, que se pueden resumir en aquello de que las matemáticas son muy difíciles, que son solo para los muy listos, o algunos dicen para los frikis, y que no se relacionan con la vida. Entonces, bueno, pues yo intentaba mostrar a mis alumnos que sí, que se relacionan con la vida. Y el cine me ofreció muchas oportunidades para vincular las matemáticas con las emociones, que es algo que en principio no esperan. Y porque me aporta contextos inesperados. Y allí, a partir de la sorpresa, pues les muestro que sí, que las matemáticas forman parte de nuestra forma de encarar las situaciones, aunque a veces no nos demos cuenta, porque somos racionales y nuestro pensamiento es matemático. Así que el cine era una especie de señuelo, de anzuelo para mis alumnos. Pero luego pues hice extensiva esta búsqueda al público en general a través de los libros de divulgación que has comentado, y descubrí que bueno, que no solo los alumnos, sino que la población en general anda bastante necesitada de reivindicarse frente a las matemáticas, porque muchos tienen un mal recuerdo escolar, lo que he dicho, como algo muy difícil y muy alejado de la vida, y bueno, pues es bien aceptada esta relación entre cine y matemáticas, que podría igualmente hacerse entre matemáticas y deporte o cualquier otro tema, porque las matemáticas están por todas partes.
Incluso te diría, José María Sorando, que para más de un crítico de cine, también la historia de que las matemáticas están presentes en el cine, tendría que también leer el libro. Por eso, ya no hablo solamente de los cinéfilos, que seguramente, si nos escuchan, pensarán, ¿de verdad las matemáticas y el cine casan? Bueno, pues tú lo demuestras a lo largo de tu libro. Es un libro muy bien documentado, además creo que muy didáctico. Se nota que tú eres profesor, que enseñas, que intentas transmitir conocimiento, y eso se ve mucho en la lectura de tu libro, porque pones tantos ejemplos de cómo los números, las matemáticas, las operaciones matemáticas están presentes en tantas películas. Supongo que también el hecho de utilizar el cine te ha convertido en un buen conocedor del cine, ¿no? Ahora en este momento estás alternando tu pasión y tu amor por las matemáticas con también tu descubrimiento, tu amor y pasión por el cine, ¿no?
Sí, porque, por ejemplo, en la escritura del libro, pues siempre...
Has tenido que ver mucho cine.
Tienes huecos en tu conocimiento que intentas cubrir, ¿no?, para documentarte, y debo decir que he conocido autores y películas a raíz de intentar armar, ¿no?, estas obras. Por ejemplo, los libros en este libro me centro en los aspectos que confluyen en la elaboración de una película, como pues es el guión, la escenografía, la elaboración de las imágenes, etcétera. Pero en libros anteriores lo que hacía era mostrar la presencia de las matemáticas en diversos géneros. Películas del oeste, de espías, de vampiros, y eso me llevó a ver películas que en principio no habría visto nunca. Por ejemplo, las que acabo de decir de los vampiros, que es un género que no, en principio no me interesa, pero bueno, había alguna referencia que sí que me llevaba a las matemáticas, y claro, tuve que documentarme más, así que bueno, te da unas buenas tiradas de ver películas pues precisamente a la búsqueda de las matemáticas y para completar el panorama, así es.
Si no recuerdo mal, en este libro precisamente hablas de una película de vampiros que es la famosa del señor Polanski, ¿no? Si no recuerdo mal, hablas de esta película donde también la numerología, porque tú hablas de números, pero no de numerología, hay que atender un poco a este concepto. Tú hablas desde el punto de vista matemático, con lo cual también para mí el libro, y supongo que tú lo has hecho también con esta intención, también sería un poco acercar al lector, que puede acercarse porque le interesa el cine, a lo que es la historia de las matemáticas y a los grandes matemáticos. ¿También va por ahí tu intención?
Sí, por supuesto. Es que la historia de las matemáticas es un hermosísimo guión de un empeño, yo comparo con una carrera de relevos a través de los siglos. Es apasionante seguir la historia de determinados problemas que a veces son planteados en la antigua Grecia, luego son retomados en el Renacimiento, y algunas de las mejores cabezas de la historia se han dedicado a intentar resolverla, y después de siglos se consigue. Es decir, tiene un sentido épico la historia de las matemáticas que debería formar parte también de la enseñanza, para que los alumnos, luego adultos, no las vean como algo tan alejado, ¿no? Las matemáticas son parte de nuestra cultura. Somos herederos de esa tradición, como lo somos de la literaria, pictórica, etcétera. Las matemáticas son cultura y no debiéramos renunciar a ellas, porque al hacerlo estamos perdiendo claves para disfrutar de la comprensión del mundo que nos rodea, por ejemplo, del cine.
Es muy curioso porque tu libro, además de relacionar las matemáticas y explicar por qué en una película hay esa proyección de elementos matemáticos, explicas también muchas anécdotas, y hay una muy divertida que es la serie de películas que han utilizado algo que supongo que se utiliza o se ha utilizado habitualmente en las clases, digamos, de inicio de las matemáticas, como es el tema de contar huevos o de cuántos huevos hay en una cesta, ¿no? Tú mencionas varias películas, esto es anecdótico, pero que se combina muy bien con ese tono, digamos, más matemático que utilizas tú, porque hay muchas fórmulas matemáticas, incluso de raíces, de números fraccionales, de todo eso que cuando es pequeño uno piensa, ¿para qué me va a servir, no? Y me parece que en este sentido has sabido combinar, por un lado, Tu conocimiento profundo de las matemáticas, aparte de la historia que hablábamos, con esa capacidad tuya para explicar al lector que no sea entendido en matemáticas cómo se repiten determinados esquemas donde se usa el número matemático para, pues, diferentes películas, porque tú, por ejemplo, al hablar de esto de los huevos de las gallinas, hablas de una película como Jeromín, del año 53, pues después hablas de Los chicos del coro, una película francesa maravillosa de 2004, o hablas del Florido Pensil del Porto en 2002. O sea, ¿cómo has investigado pequeños aspectos donde los números y la enseñanza de las matemáticas estaba presente, ¿no?
Bueno, en el ejemplo que pones, pues hay un punto deliberado de humor.
De humor, efectivamente.
Porque,
sí.
Porque lo que intento mostrar es cómo a veces, queriendo acercar las matemáticas a la realidad, lo que se plantea es una falsa realidad. Evocó el problema aquel típico de en un corral hay conejos y gallinas, hay tantas patas, tantas cabezas, ¿cuánto hay de cada? A ver, ningún granjero jamás contó los conejos y las gallinas contando previamente las patas. Eso es lo que llamo falsa realidad. Y ese es el tipo de situaciones que cito para decir que, bueno, que eso, en vez de acercar a las matemáticas, nos alejan, porque es como decir, pues, esta gente está loca, o sea, o los problemas de edades con ecuaciones, para saber la edad de alguien, ¿quién resolvió una ecuación? Hombre, se le pregunta. Es decir, que cuando hablamos de las matemáticas en la realidad, estamos queriendo referirnos a situaciones que nos puedan interesar y que nos llevan a hacernos preguntas. ¿Por qué en un problema se hable de huevos o de gallinas? No es algo real, ¿verdad? Entonces, bueno, pues el ejemplo que citas, pues sí, tiene ese punto.
Es anecdótico, pero es curioso, porque hace pensar al lector y al espectador cómo a veces se repiten unos, digamos, unos vicios de forma, sí, pero que... Porque también es el clásico de cómo se empezaba a enseñar antiguamente las matemáticas, ¿no?
Sí, y realmente esas inercias escolares con el tiempo pues dañan a las matemáticas, porque llevan a que, por ejemplo, en la escuela primaria los chavales se aburran haciendo cuentas y cuentas y cuentas, y en la secundaria haciendo ecuaciones y ecuaciones. Cuando, luego, por supuesto que hay que conocer el fundamento de unas y otras, pero es más interesante, una vez que se conoce ese fundamento, resolver problemas, que es lo que de verdad van a tener que afrontar estos niños, estos escolares, cuando sean adultos en la vida. Y es donde las matemáticas le van a ayudar, porque las cuentas las harán con una calculadora. Es decir, la inercia escolar que lleva a hacer todavía en algunas aulas divisiones larguísimas o raíces cuadradas larguísimas que ya no tienen sentido, lastra el que la enseñanza se adapte a lo que realmente van a necesitar estos futuros ciudadanos. Y bueno, pues igual que los problemas de huevos absurdos, pues también algunas prácticas escolares también lo son. Aquellos problemas del florido pensil, pues son...
Bueno, han quedado ya desfasados y en desuso. Hay otro aspecto, y es que tú también introduces, que tiene que ver con las matemáticas, el concepto geométrico que muchas veces se utiliza en el cine. Y hablas de películas tan importantes como, por ejemplo, El acorazado Potemkin, o 39 escalones de Alfred Hitchcock, o El extranjero de Orson Welles, porque utilizas el concepto de cómo el director o el director de fotografía, es decir, los autores de la película, cómo, sin darse cuenta, están utilizando elementos geométricos, por lo tanto matemáticos, para explicar una secuencia o explicar un plano, ¿no?
Sí, por supuesto. Esto ya, en esto los directores de cine son herederos de los pintores, que también pues la composición de los cuadros estaba pensada buscando pues la armonía o el desasosiego, en fin, determinadas emociones. La geometría no crea ambientes emocionales. En el caso del cine es más complejo, porque no es imagen estática, es en movimiento. Entonces, aparte del escenario, está el movimiento de los actores, el movimiento de la cámara. Y en este libro pues explico algunas, no todas por supuesto, algunas de las pautas geométricas que siguen los directores. Por ejemplo, es emblemático el caso de Stanley Kubrick, perfeccionista donde los haya, y su gusto por la simetría. Simetría en el guión, simetría en los escenarios, con punto de fuga. Entonces, bueno, pues vas repasando escenas emblemáticas y te das cuenta que responden a un canon geométrico claro. Pero, bueno, es que a veces los directores lo buscan conscientemente, pero otras veces les sale de forma inconsciente, según en algún caso se ha declarado, por su gusto estético. Es decir, porque las matemáticas están, aunque a lo mejor a veces no las reconozcamos, en nuestro gusto por la simetría, por las pautas, por cierta armonía. Y bueno, pues es lo que decía Robert Redford. A lo mejor yo renegaba de las matemáticas y no me daba cuenta de que
las tenía que utilizar un 80%. De todas formas, evidentemente, la simetría forma parte también de la condición humana, ¿no? Es decir, somos simétricos o intentamos, aunque dicen que el lado izquierdo y el lado derecho son diferentes y se nos separan, pero la simetría forma parte, como el equilibrio, ¿no? Forma parte de nuestra cultura en cierta medida, ¿no? Que es un poco lo que también utilizan las matemáticas, como la música. Creo que son los dos lenguajes universales por autonomasia, ¿no? Y supongo que en este sentido estaremos de acuerdo. Felicidades, de verdad, es un libro que quiero recomendar mucho, José María Sorando, porque es que acercas a una nueva visión de cómo se tiene que ver el cine, de cómo se tiene que entender determinadas películas y de cómo los directores, sin ellos saberlos en muchas ocasiones, aplican ese conocimiento matemático que seguramente está ya en nuestro ADN de forma inconsciente para hacer que todavía sus películas tengan más fuerza narrativa y más penetración en el espectador. Por lo tanto, muchas felicidades por este libro. Gracias por el regalo que haces a los buenos aficionados a las matemáticas y al cine. Y a seguir triunfando, porque sé que eres un hombre que trabaja muchísimo y seguramente ya debes estar preparando un nuevo libro. Hasta siempre. Un fuerte abrazo.
Sí, muchas gracias.
A tú, adeu. Y aquí ha llegado ya el programa de Delicatessen fins al any que ve, fins al mes de setembre. Bones vacances a tothom, que sigui la salut lo més important i també l'optimisme. Fins a sempre. Adeu-siau. Bon dia.